Charles?
Sí, senyor.
Recorda que el dijous, a les 5, prendré el te.
On sempre, senyor?
Sí, per descomptat. A Ripollet Ràdio, al 91.3.
El prendrà sol o en companyia, senyor?
En companyia, evidentment, i molt bona. Cada dijous, a les 5 de la tarda, l'hora del te, a Ripollet Ràdio. Bona tarda, amics i amigues. Què tal, com esteu? Són, passen 9 minuts de les 5. Això és Ripollet Ràdio, el 91.3 de la FM. Jo sóc Albert Castro. I aquesta conjunció d'elements fan possible que això sigui l'hora del temps. I avui estem amb molta i bona companyia. Bona tarda, amics. Què tal, com esteu?
Bé, molt bé.
Perfecte. Avui estem, i crec que és de les primeres vegades que tenim entitats locals al programa, a l'hora del té, amb l'associació Ripollet Història i Imatge. Tenim a 4 membres de l'entitat, els presentarem. Presentarem primer el senyor president, el senyor Cayetano Porres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor José Antonio Vico, secretari, si no ho vaig mal entès.
Sí, hola.
Bona tarda. El senyor Antonio Benito, bona tarda.
Bona tarda.
I amb una persona que crec que només que la sentiu parlar no cal ni presentar-la. Bona tarda.
Bona tarda.
Ramon Argenté, bona tarda.
Bona tarda a tots.
T'han enganyat, aquesta gent.
M'han enganyat.
Doncs la primera pregunta que us faria és la pregunta protocolària. Aquest programa, sou de te o de cafè, vosaltres?
Jo no he tallat, descafeinat a màquina. T'ho poso més difícil encara.
Això de tallat.
Vostè de tallat.
Sí, jo també.
També tallat.
Tots som de tallat aquí.
Caram, ni un té, eh?
Res.
El té ha perdut avui aquesta tarda. Bé, bueno, si us sembla, parlem una mica de la vostra entitat, de Ripollet Història i Imatge. Jo llanço la pregunta i que me la contesti el que cregui que està més assabentat. La primera pregunta seria, com i quan neix aquesta entitat?
Bueno, això ja va fer, pues... En el 2009. Todo a partir de la idea de que estuvimos viendo un reportaje sobre el básquet que me parece que fue la revista Ripollet la que lo sacó, ¿no? Y entonces en una de las escenas se veía la Rambla y se veía el Centro Moral como estaba antiguamente, sin asfaltar, había llovido, incluso los baches y tal, y se veía el campo de fútbol, el fondo. Y cuando salieron aquellas imágenes, se sintió el uy, ¿cómo está, no? Y eso ya me dio que pensar. Yo, como dibujante, tenía pensado haber hecho la historia de Ripollet en cómic, pero nunca encontraba ni a la gente adecuada, ni el tiempo. Entonces, dijéramos que al ver aquella película, una de las personas que nos echó una mano muy fuerte, que fue el señor Sariol, el de Ripollet, que incluso le damos las gracias a la revista Ripollet porque fue la que primera nos abrió los brazos para las reuniones y tal. Y entonces comentando con el José Antonio si podía ser factible de hacer una película, y empezamos así, y este fue el primer paso, ¿no? Hicimos la primera reunión, la revista Ripollet puso una publicidad y a raíz de ahí empezaron a venir gente. Vino el señor Antonio Benito y más gente. Y este fue el primer comienzo.
O sea, con la idea de recuperar un poco la historia de Ripollet, primero un poco con la idea del cómic que tú tenías, sí. Pero después la cosa, digamos que se complica porque lo que pretendéis es hacer, o se pretendía en aquel momento era hacer una película sobre la historia de Ripollet. ¿Cuántos miembros cuenta en la actualidad la entidad?
Pues mira, aquí está el acta fundacional que se produjo el 16 de marzo del 2009 en el centro, en el CIP. Y los asistentes fueron pues el Antonio Benito, el Francisco Enciso, que ahora no viene mucho a las reuniones, el Piu, que es del Sandacos, el Joan Gors, el José Martínez, Cayetano Porras, el Jaume Sariol de la revista, y yo, José Antonio Vico. Estas personas fueron los que hicimos los primeros, digamos que que iniciamos el proyecto este.
La andadura, ¿no?
Y después pues se ha ido agregando gente. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que...
¿Y en estos momentos con cuántos miembros más o menos activos tenéis en la entidad? Porque claro, imagino que vuestra entidad, activo, por lo que veo, es de trabajo, es decir, no, sí, no vais ahí a contemplar...
En principio, los que ves aquí, somos los más activos, uh-huh, las personas que ves aquí. Uh-huh. Y bueno, hay otra gente detrás que hacen otras funciones que son imprescindibles, uh-huh, que no se ve la faena que hacen, pero la están haciendo.
Uh-huh. Eso es muy importante. ¿Qué espacio creéis que cubre esta entidad? Es decir, Ripollet, tothom ho ha dit, ¿no? Y es una cosa segura, que té un munt d'entitats esportives, culturals, de tota mena. A més, són entitats prou actives i que fan un munt d'actes al cap de l'any. Com, quin és l'espai que creieu vosaltres que feu i que altres entitats no fan?
Home, nosaltres el que sí puc dir és que aquest any mateix, o sigui, ja es dirà, portem una quantitat d'entitats fetes. A part, tenim tot un historial d'activitats de durant tot l'any, de coses, per exemple, Sant Antoni, bueno, la Unió de Botiguers, que la Unió de Botiguers jo fa diversos anys que ho faig. El que passa que fa dos anys que ja hi participa el que és Ripollet Història i Imatge. O sigui que Ripollet Història i Imatge està gravant per la Unió de Botiguers, som tots, m'entens? O sigui, és una cosa molt maca i hem fet, o sigui, marxa de... I també t'haig de dir que ho fem, no sé, sembla ser que som com una família on té, no sé, aquí, quan ens posem a treballar, anem per lo que fem. Ara, per exemple, el que ens comporta aquí, el que és els 50 anys de la Riada, ho hem agafat amb un entusiasme. Després també, jo per només personalment i tots els companys també estem molt contents, perquè aquí Ramon Argenté, com ja especialista, ens fot un cop de mà molt gros, que és el que ens faltava. I ja estem, doncs, no sé, és el que puc dir.
Sou un bon equip.
Sí.
Quin és l'objectiu de l'entitat? Suposo que recuperar la memòria històrica de Ripollet, en aquest cas.
Sí.
Aquest seria l'objectiu principal.
En principio, sí. Lo que también nos basamos en recoger, pues, artes oficios de antaños también. Y lo que sí procuramos es que en todo este patrimonio que casi se va perdiendo, tenerlo de alguna manera al abasto de toda la gente que pueda necesitarlo. Uh-huh. Por eso hemos creído conveniente que esto lo iremos archivando en el CID.
Ajá.
Para uso de, o sea, pero bien uh-huh. hecho, claro. Uh-huh. A veces lo tiene para una función y según por qué interese, coge otra. Y eso es lo que no queremos. Uh-huh. Queremos que sea un trabajo para el pueblo. Y toda la gente que venga a echar una mano, pues bienvenido sea.
Bueno, hecho en el CIP, en el Centre d'Interpretació de Patrimoni, penso que teniu una relació molt directa i col·laboreu molt estretament amb ells, no? Vull dir, tant des del punt de vista de... Heu fet treball junts, inclús, no?
Bueno, nosaltres estem també molt orgullosos perquè l'Ajuntament ens ha cedit un lloc per poder-nos reunir, i això també és d'agrair amb ells, m'entens? O sigui, també hem de dir...
Clar, jo m'imagino la vostra activitat, no?, que és una mica, com deia l'Antoni Benito, gravar vídeos, muntatge de vídeos. Ara el Ramon ens explicarà, quan parlem del projecte que esteu capficats ara, que és un projecte molt important, doncs fent entrevistes a la gent. De quin material disposa l'entitat? És a dir, com ho feu això?
Bueno,
perquè clar, entre càmeres i...
Sí, sí, nosaltres... El material es lo ponemos nosotros.
El material personal, ¿no?
Sí, sí, cámaras que tenemos nosotros, ordenador que tenemos, y aprovechamos todo lo que tenemos nuestro, porque de fuera no nos ha llegado de momento nada.
Malos tiempos, ¿eh?
Sí, sí.
Ni de fuera ni de casa.
¿Qué ayuda recibís? ¿Quines subvencions? ¿Com es financia l'entitat?
De moment no tenim res, perquè jo mateix no fa gaire se'm va fer malbé la càmera i em vaig tindre que comprar una altra. A José Antonio també se li va fotre malbé i aquí el president, el Vico, just li va anar un dia també. Vull dir que, escolta, treballem amb coses que ens privem. Per exemple, si ens han de prendre una cervesa i ho necessitem per fer això, ho hem fet, perquè de moment no tenim res,
I quina formació teniu? És a dir, perquè graveu en vídeo, àudio, i tot i que el Ramon és un professional de la casa i que de prestigi reconegut, quina formació teniu? Us heu hagut de fer algun tipus de curs o alguna...
Bueno, ara començo a parlar primer. Yo estoy metido desde que tenía 16 años en el mundo del cine, uh-huh. del aficionado, Super 8 y tal, ¿no?
Ah, muy bien.
Entonces, claro, el cine, pues a esta altura sale caro. Entonces ya pasamos al vídeo más barato, ¿no? Y esos uh-huh. conocimientos pues se van traspasando de una forma a otra. Entonces, esos son los conocimientos que tenemos, lo que es la práctica diaria, ¿no? Y el estudiar cada día e informarte por aquí. También de decir que tenemos entre nosotros realizadores profesionales. También tenemos un guionista que ha estado colaborando en el programa de Cuéntame cómo pasó. Es el señor Miquel Molina. Bueno, tenemos una serie de gente que sí que son profesionales, pero ya son jóvenes. Entonces, esta gente sí nos echa una mano. Entonces, en cualquier pequeño error que tengamos, pues ellos están primero. Oye, esto se hace así y se hace allá. Pero la voz cantante la llevamos nosotros. Por mi parte, yo me dedico un poquito más a la dirección, el storyboard y hacer bocetos y tal.
Bueno, yo siempre he sido técnico en electrónica. Y bueno, estudié electrónica también. Y bueno, esto de la imagen ha sido poco a poco que he ido cogiendo y practicando. Yo aprendo por mí solo.
Un autodidacta.
Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, ahora llevo unos días que simplemente estoy practicando efectos especiales para cuando hagamos el vídeo de la riada. Aprovechar algunos, los que convenga, que los escogeremos entre nosotros. Pero es una pérdida de tiempo, pero no es pérdida de tiempo, es que luego más hacia adelante se aprovechará para realizar la película.
Jo porto molts anys gravant, lo que passa que he sigut una persona que no he tingut una preparació ni uns estudis, i esclar, amb ells vaig millorant, perquè jo, esclar, jo gravo, no és el mateix gravar que després ells ho han de repassar, perquè ells són els ejes. Vull dir que són els que supervisen, tallen per aquí, empalmen per allà, i això, i ens trobem. El que passa que sí puc dir que jo estic molt orgullós i treballo molt a gust, molt a gust. I això sí que ho dic, perquè jo crec que companys com aquests mai els ho hagués trobat. Trobo a mi mateix.
De fet, Antonio, tu ets, jo penso que en qualsevol acte, i parlo a la gent que potser no et coneix, no?
Sí.
Qualsevol acte que mínimament important, i no només d'ara, sinó de fa molts anys, que veieu una persona amb una càmera, primer era una càmera petita, després més gran, amb trípode, sense trípode, aquest és el Benito.
Jo el que sí puc dir, Castro, i t'ho dic orgullosament, que jo a Campos Reig on hi vaig, tinc molt bona relació amb Manol Campos Vidal i fer reportatges amb ell. Aquest any va tindre l'honor de poder conèixer el Marcelino Iglesias, perquè allà hi ha una entitat que és Grisantela, que són d'aquestes persones difícils. Hi havia tres càmeres de televisió, bueno, que llàstima no tenia una càmera, però vull dir que vaig disfrutar, em vaig trobar, jo cada any participo amb l'Ajuntament allà amb la Festa Major, perquè allà és molt diferent, jo cada fem reportatges, vull dir que és una cosa molt maca, i aquest és el meu tarannà.
Tu tens aquí moltes hores de vídeo gravades a Ripollet,
sí, però aquest vídeo t'ho he dit sincerament, jo tot això, aquest material està, jo he sigut una persona que no he sigut com ells, per exemple, que apunta, mira, aquest vídeo està fet, jo he sigut al millor un desastre, una mica deixat, tal com ho feia, i tot això sí que s'està passant, perquè hi ha un xicot, que el deus que és el Tatxer, que és el que també, encara que no el veiem, que és el que diu d'això, són persones que estan, i estan passant tot el material que tinc jo, estan allà.
Sí, el Josep Maria Tatxer, hem muntat un vídeo, un reproductor de vídeo de VHS, i ell, las cintas de Benito las va pasando a DVD, a archivo digital. Es una faena que es una buena fainada.
Y tan que sí. Y tan.
Pero él lo hace con mucho gusto, en fin. De aquí le damos un recuerdo. Le damos un saludo si nos está escuchando.
Sí. Yo también.
Y bueno, Ramón, ¿tú qué fas? Un poco imaginar,
Doncs jo, mira, la meva aportació és el posar la veu, diguéssim, no? Fer de presentador, no? Jo em van oferir si volia treballar amb ells. Quan vaig jubilar, el dia 12 de setembre, tenia que començar, diguéssim, la temporada esportiva i la de ràdio, i ja vaig jubilar-me. Doncs llavors em van dir per si algun dia volia col·laborar amb ells, per fer alguna cosa d'esports. El que passa que l'esports només he fet la presentació del Club de Futbol Ripollet, i també ha sigut basant-nos ja doncs, amb els 50 anys de l'arribada, que serà aquest any, el dia 25 de setembre. No? I això que fos el que faig les preguntes a tota la gent que estava involucrada, que es va veure afectats per pèrdua de gent que va morir ofegat, gent que va perdre doncs, la viram i la casa, i van gent que va col·laborar en aquesta tragèdia que va ser el 25 de setembre.
Parlarem en la segona part del programa d'aquest projecte al que esteu ficats, però per situar-nos una mica, què heu fet fins ara? A banda d'aquest projecte gran de l'arribada, quins projectes heu fet? En qui heu col·laborat?
Pues tenemos una serie de vídeos capturados enorme. Por ejemplo, tenemos de Llegans, de la celebración de los Maños, captación del Nene, es un
que fa vaixells.
Sí, hace barcos en miniatura.
El cunyat d'això que havia estat de regidor amb vosaltres, sí. El Mateu.
Mm. El Pere Navinés, que hace carros en miniatura también. Pues hemos grabado Premio de los Pesebres, Temps de Viña, Unió de Botiguers, Valle de la Fiesta Mayor. Por ejemplo, de la Fiesta Mayor pasada tenemos grabado absolutamente todos los actos que se produjeron. Que eso pronto saldrá aquí en el Casal de Cultura, que tenemos un DVD reproduciendo y lo pondremos ahí para que la gente lo vea.
Ah, fantástico.
Y... Sí. Bueno,
la idea de hacer eso es que tenemos, bueno, está montado, pero al ver el proyecto de la riada, entonces lo hemos parado un poco y vamos por el proyecto. Es hacer una película, un DVD de fiestas y tradiciones de Ripollet. Empezando por Nadal y terminando por Nadal, pero el año siguiente. Todas las actividades. Incluso poder recoger fotografías antiguas y la introduciendo. Ese es uno de los trabajos que estamos ya en proyecto. Proyecto que ya está grabado. Luego tenemos otro de parques de Ripollet. Claro, a veces cuando salimos, nuestra primera sorpresa fue cuando fuimos a grabar el parque de Anselm Clavé. A veces le decimos a la gente, ¿el parque Anselm Clavé? No lo sé. Yo sé el del señor José. Entonces, claro, ya nos venía a la mente el señor José. Entonces pudimos conseguir fotografías del señor José y está también para montar. Lo tenemos casi terminado. Lo que pasa que ahora el que tira más es el proyecto de la riada.
Pues si os parece, abans de parlar del projecte de la riada, fem un petit intermedi, com diuen a televisió. Escoltem un tema musical i continuem parlant amb l'entitat Ripollet Història i Imatge.
Song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream, I have a dream. Makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in the time is right for me. I cross the street.
I have a dream. Yo tengo un sueño de ABBA, i que millor, no?, que tenir un somni com les persones que estan avui parlant amb nosaltres, de l'entitat Ripollet Història i Imatge. Recordem que és el senyor Cayetano Porres, el senyor José Antonio Vico, Antonio Benito i Ramon Argente. A veure, en aquests moments esteu ficats en un projecte, ha sortit al llarg de la primera part del nostre programa de l'Hora del Té, que és un projecte que veig que us entusiasma, que esteu ficats. En què consisteix exactament aquest projecte?
Bueno, el proyecto este fue ser la idea de que ahora se hacían para septiembre los 50 años de la riada, de la famosa riada del 62. Entonces decidimos pues hacer algo. Entonces, claro, yo me intenté ilustrar por los libros que conocía de la tragedia. Y bueno, pensaba que era normal. Pero a medida que hemos ido haciendo entrevistas y conociendo gente, creo que no ha sido una tragedia, ha sido mucho más, ¿no? Hay cosas que se te van destapando, ¿no? Y cuando ves a una persona hablar y se le entrecorta la voz, que no puede seguir, y tú intentas ver cómo animarlo y te dicen, no, sigo. Pero aquella voz apagada, te da cuenta de que fue muy grande, demasiado grande. Y cada vez es como una droga, ¿no? Va buscando más. Y yo, en primer lugar, el miedo que tenía es que la gente no colaborase. Porque diría, bueno, esto la gente no... Y sí, ha sido totalmente lo contrario. Creo que se ha abierto, pero mucho la gente. Uh-huh. Yo, la verdad, cada día estoy más implicado y no sé, cuando termine el rodaje nos secaremos.
Uh-huh. És a dir, vosaltres esteu fent un reportatge, una pel·lícula, una filmació... per recordar, per il·lustrar les riuades de l'any 62, però com i sé que esteu fent preguntes, entrevistes a la gent, com heu localitzat aquesta gent? A la gent que esteu entrevistant?
Mira, ara portem, per exemple, doncs, 12 persones que han viscut la tragèdia, no? Uh-huh. D'aquestes 12 persones, un era el de socials de l'Ajuntament de Ripollet, el senyor uh-huh. Josep Grau. Uh-huh. És l'únic, diguéssim, que no va estar afectat per les riuades. Els altres són persones que han estat afectades per les riuades perquè han perdut gent uh-huh. i perquè han perdut la casa, i altres no han perdut la casa, però sí han perdut la quantitat de viram, perquè hi havia molta gent que tenia moltes bèsties a casa, no? A més, han pogut parlar amb totes les persones a casa seva. Uh-huh. Menys de les persones que van morir, perquè d'una casa sola de Can Coromines van morir 7 persones.
Caram.
Ofegades. Llavors, clar, això és el carrer Maragall. Aquell carrer abans es deia carretera en construcció, i només hi havia les tres casetes de Can Cuní, el Xum, que li dèiem que era el Xaterrer, els Horts, i una fàbrica abandonada que fèiem vigues de ciment armat, i Can Coromines.
Perdona, per la gent que s'estia escoltant i que per edat o perquè estaven en altres indrets no van viure aquest fatídic moment, és a dir, l'aigua del riu Ripoll va arribar fins al carrer Maragall.
Va arribar fins a l'església.
Fins a l'església, és a dir...
Fins a arribar a l'altura de l'església hi havia mig metro d'aigua, que va anar baixant, però va arribar, diguéssim, mort l'aigua. Com les onades de la platja, no? Uh-huh. No va arribar amb força. Pensa que quan està la policia municipal, uh-huh, allà hi havia tres casetes, uh-huh, que amb aquests no hi hem pogut parlar perquè van desaparèixer tots tres, uh-huh, que era Can Roqueta. Hi havia la Can Roqueta, la Casa Vella, es van fer al costat una casa nova, uh-huh, i bueno, una altra casa que no hi vivia ningú, i llavors hi havia un garatge que era la Sínia, estava, diguéssim, darrere. La Sínia, uh-huh, també és la casa que era el senyor que portava l'Antoni, el de l'aigua, uh-huh, que era el de la companyia de l'aigua. Doncs allà també, i allà aquella noia la vam entrevistar precisament aquest diumenge passat, i amb ella quan la van treure per la finestra tenia 7 anys, vull dir,
caram,
perquè els pares i els àvies són morts també, no?
Caram.
Llavors aquí Can Roqueta, aquests llocs que no hem pogut entrevistar la gent desaparescuda, hem anat nosaltres i em van dir, mira, aquí un tiar al col·legi, doncs aquí hi ha casa Can Roquetes que va desaparèixer, i és curiós la casa Can Roquetes, perquè ells es van fer la casa nova al costat, i el que va desaparèixer va ser la casa nova, i la vella va continuar. I al costat hi havia un magatzem que també va desaparèixer. Llavors han fet, a part d'aquestes entrevistes, han anat en el riu explicant com era el riu abans, com, mm-hmm, està el riu ara, que si ara hi hagués una desgràcia seria pitjor, mm-hmm, perquè hi ha molta porqueria d'en quant a canyes.
Sí.
Hem fet un reportatge sobre el pont, perquè sobre el pont de Ripollet hi ha bales que no les podies abraçar de draps i de roba.
Mm-hmm.
Llavors vam anar a casa on estava, casa de Can Coromines, que és un bloc de pisos del carrer Maragall, exactament on estava, que és el baixador del Sant Enric. Hem anat a la fàbrica textil, mm-hmm, que encara es conserva la façana, i per allà també molts treballadors van sortir per la part de dalt,
mm-hmm,
i vam anar a Cantalleres Lligonya, que és on allà va aparèixer un arbre, a la porta mateixa que vam fer el reportatge, va aparèixer una noia, un arbre molt gran, una noia mig despullada, que era de Sabadell, enclostada contra la porta aquella, no? I a Can Roqueta. Els altres han sigut persones que han viscut la tragèdia,
mm-hmm,
que se'ls ha mort el pare, la mare, un germà, una germana, mm-hmm, l'àvia, no? Perquè a Ripollet hi van haver 13 morts.
Mm-hmm.
13. I 3 que no es van trobar mai,
mm-hmm,
que uns deien que si els van trobar al Prat, els altres si els van trobar a Vilanova, a l'Eix del Tru, que era la família de Can Roqueta,
mm-hmm. El 13 és un número que té una importància en aquest treball que estem fent, no?
És curiós perquè portem 13 preguntes i hem entrevistat, i el dissabte fem l'entrevista número 13,
mm-hmm. És premeditat, això, o ha sigut casualitat?
No, sóc de casualitat. Uh-huh. Casualitat.
Bueno, el 13 és un número màgic, no només... En algunes cultures és un número negatu, però en altres no.
En més de ser 13 agafé, seria 13 el 25, perquè la primera riada va ser el 25 de setembre. Uh-huh. La segona riada que es va portar al pont va ser el 25 de novembre. Uh-huh. I la nevada el 25 de desembre.
Sí, el 25 també un altre número... Un número màgic.
Del mateix any.
Heu trobat facilitats, comentava el senyor Cayetano... Clar, jo imagino que molta gent per edat, no? Gent gran, doncs a vegades els hi costa recordar moments tràgics, perquè per nosaltres, els que tenim una edat, bueno, jo tenia 4 anys quan van passar les riuades, vivia a Barcelona, no tinc cap mena de record, ni la meva família va tenir no va patir aquestes riuades, però sí que és veritat que mira que te vas assabentant, com deia el senyor Cayetano, doncs va ser una tragèdia de primera magnitud. Heu trobat a la gent gran records frescos i ganes de parlar del tema, o se volien amagar una mica?
Parlar i a mitja entrevista posar-se a plorar.
Lògic, clar.
Mm-hmm. Sí.
Inclús que jo mateix em vaig emocionar i quasi no podia continuar l'entrevista. Això ens va passar amb un senyor que va perdre, doncs, va ser la seva mare i el seu germà, i que es van salvar de miracle, no? Vull dir que va estar bastant fort, i sort, la sort que tenim, que van tenir, diguéssim, que hi havia poques cases,
mm-hmm,
que estiguessin a prop del riu, que no estaven a prop, estaven separades, no? Però, mm-hmm, si parléssim de Terrassa o Rubí, que es pot tots, encara hi van haver més desgràcies que a Ripollet.
Mm-hmm. Perdoneu, que jo penso que hauríem d'haver començat... Com neix la idea de muntar aquest reportatge? Va ser una iniciativa vostra? Vau treballar... Perquè em consta que hi ha altres entitats del poble que estan treballant també amb altres suports i amb altres formats, també treballant per... anava a dir aprofitar, perdoni'm, no dic aprofitar ni en el sentit dolent ni res, no? Però aprofitar sí l'aniversari, el 50 aniversari d'aquestes arribades, per posar a la llum tot allò que va passar, perquè és una història que potser no s'ha explicat suficient. És a dir, esteu en contacte amb altres entitats que estan treballant aquest tema?
Sí, però vagamente. Porque nosotros lo que sí haremos es un recorrido de todo el, dijéramos, la tragedia, pero nos centraremos especialmente en el pueblo, ¿no? En la villa de Ripollet. Uh-huh. Entonces, claro, sí que tenemos conocimiento, no ve en Badía, no, en Barberá se hicieron los 40 años también de la riada, uh-huh, y se editó un DVD. En Moncada también están haciendo algo, no sabemos todavía el qué, tenemos que poner un contacto con ellos. Porque sí, lo que nos gustaría que esta película, una vez que se estrena aquí en Ripollet, poderla llevar a otros pueblos también. No a nivel de decir, mira, que hemos hecho esto y queremos un Oscar, no. A nivel de la magnitud de la tragedia, ¿no? Uh-huh. Que se coja conciencia que no solamente pasó en Ripollet, que pasó en todo el Vallés y, bueno, y, uh-huh, y creo que en más parte también, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que la idea sí empezó con dos fotografías, y a raíz de la fotografía quisimos hacer algo, ¿no? Y la gente primero se hace a dar la fotografía, porque mucho que si me las pierden, que tal, ¿no? Uh-huh. Pero a medida que se hace la entrevista, ellos mismos te ceden la fotografía. Uh-huh. Y ya nosotros, la idea era buscar gente que te cediera fotografía, y son ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Incluso te dice, pues mira, fulanito tiene tal, tal. Y esa fue mayormente la idea, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos hemos encontrado con un material bastante bueno, uh-huh, que ahora tenemos que explotar en buen sentido de la palabra.
Uh-huh. Inclús el de Ronda al Pont. Mm-hmm. Això ho tenim, vull dir, això ho puc explicar més la José Antonio, perquè a més del material que sortirà de reportatges que estem fent amb la gent, també apareixeran fotos que la gent ens ha deixat. Mm-hmm. Això tu, sí, tu ho t'hi explicava perfectament, que tenim inclús del pont quan es derrumba el pont.
Sí. El problema d'això de les fotos, el que diu el Caetano, té una senzilla raó. Aquí, a vegades, persones que havien fet fotos, que havien fet fotos, havien deixat i no els hi tornaven, o que sí, la gent està escamat, però és clar, no tots han de ser igual. Nosaltres hem vingut, inclús hem vingut i s'han escanejat, se l'han endut, vull dir que hagut, ja estan veient una confiança que ja no és, per exemple. No tots som iguals en aquest sentit, eh? Perquè això sí, nosaltres amb aquesta l'entitat som seriosos amb això, eh? El que ens deixa una cosa, eh? És una cosa que s'escaneix i se li torna. I, a més, costa el nom del que ens ho ha deixat. Vull dir que això sí que ho tenim clar.
Per al·lusions, suposo que vostè, senyor José Antonio Vicó, és el responsable de material fotogràfic, no?, com a mínim.
Fotogràfic, més que fotogràfic, de vídeo.
De vídeo.
Sí, jo tinc l'almacén.
O sea, tot el material va parar a sus manos,
sí,
no?
I sí, estoy preocupado. Tengo dos discos duros... copiado todo en dos discos duros y rezando.
Por cierto, hablando de parlava abans el senyor Benito d'escàners, discos duros, les noves tecnologies, no hi ha dubte, els hi han ajudat moltíssim, no? Uh-huh. Els hi ha sigut complicat perquè, a veure, entre nosaltres ja teniu una edat. Vosaltres sí, no sou de la generació dels ordinadors, més aviat sou de la generació de la màquina d'escriure. I us ha costat adaptar-vos a les noves tecnologies o realment trobeu que és una ajuda bestial?
Mira, jo sóc una persona que sempre m'ha agradat, que encara les conservo, portar càmera grossa. Mm-hmm. Però ara m'he donat compte, i m'ho ha fet veure el José Antonio, que té tota la raó. Una petita, porto una petita, que allò és una meravella. És d'alta definició. Bueno, allò no sóc capaç jo de... No, a més, qualsevol problema que tinc, el José Antonio és el que me la trasteja, perquè jo ni papa. Ni papa, eh?
És que, Benito, hauries de saber que el tamaño no importa.
Jo què sé, tu. No, però, ara, això sí, és petita, però jo mateix me la vaig fent grossa, amb tots els acoplos que hem vist que foto, això sí.
Mm-hmm. Jo poso sí, que l'edició de vídeo, que és més... el teu, sí, no, Cayetano, no?
Sí, bueno, mira, a mi si me dicen que hace un año iba a dominar esos programas de l'ordenador, Te digo que no. Aquí el señor José Antonio, a base de machacar, también lo tenemos como un hobby, que eso también hace mucho. Una cosa es la obligación y otra cosa es un hobby. Entonces, este señor ha tenido la santa paciencia de irme metiendo esos programas poquito a poco, hasta que yo mismo, aunque tengo mis dudas todavía, pero sí,
como yo voy.
Pero sí que acelera mucho el trabajo, porque, por ejemplo, nosotros cuando cogemos una foto, podemos sacar de una foto 3, 4. Incluso darle un movimiento, ponerle una música, cambiar el color. Incluso ahora estamos trabajando con una foto que estamos intentando ponerle el agua, que corra nada, poquita cosa, ¿no? Mayormente para hacer creer a la gente, bueno, que vea cómo fue aquel momento, aunque sea por un segundo. Y todo eso, claro, foto por foto, son muchas horas, que si tuviésemos que cobrar esas horas, no habría. Bueno, nosotros hemos pasado domingo, sábado, y bueno, y fiesta de guarda, por decir algo. Y yo se lo agradezco al señor José Antonio, porque la verdad necessito un monumento.
Perquè pensa que les Ribades de Ripollet, les Ribades, el pont de Ripollet, el pont vell, el que es va endur la Ribada, doncs a sobre el pont hi havia bales i bidons de 200 litros de gasoil allà a sobre. Imagina't l'aigua que va arribar, que va saltar per sobre el pont. El que passa que, degut a tota la porqueria que van agafant, es van embutxacant allà i va fer que tires la pont a terra. I allò que dèiem, l'aigua, es van quedar negats tota la gent d'on hi ha les pistes dels Sandacos, allà es van haver de sortir per la teulada.
Mare Déu.
I estem parlant de que estan a 25 metres de l'església i l'aigua va anar pujant fins a arribar a l'altura del Cuní. No? I llavors, clar, al carrer Maragall no hi havia pisos, no hi havia res, només era una carretera en construcció que només hi havia un camí de carro, que més avall estava més estret, i llavors ens havien os i el riu. Vull dir, va ser...
La qual cosa, l'aigua no tenia cap aturador.
Res.
I per tant va escampar per el seu aire, no?
I a part de Cerdanyola no va fer tan mal, perquè Cerdanyola, passat el pont, que hi havia el celler, la cooperativa,
sí,
i tres casetes iguales, allà hi havia una fàbrica antiga de Can Torner, i aquella fàbrica va quedar molt descalçada, perquè era molt més alt, i allò va parar molt, aquelles tres casetes que hi havia allà, que hi havia, que aquelles tres casetes també van sortir per la finestra perquè tenien quasi un metro i pico d'aigua dintre. I estem parlant que estaven per sobre l'altura del pont.
Terrible, des de luego va ser terrible.
Amb aquest projecte no solament som nosaltres, que també hi ha persones que fan altres activitats que també hi col·laboren, per exemple, com el grup de teatre també, inclús la coral, em sembla que també. Vull dir que nosaltres som persones oberts, com si tu un dia vols vindre allà, som oberts. Qualsevol idea que ens vingui, benvinguda sigui.
És un projecte de poble, per entendre's.
És que nosaltres som, no sé, ho tenim clar. Som persones que qualsevol que vingui allà i ens digui, mira, ens doni una idea, doncs benvingut sigui, perquè a vegades una persona de fora pot veure una cosa potser en un punt que nosaltres no veiem, i ens ho fa veure. Ja està, eh?
Em permeteu una... Sí, digues.
Jo volia fer una aclaració. El proyecto este de la Riada nos gustaría, de momento lo estamos intentando o consiguiendo, es que entidades del pueblo se están implicando. Por ejemplo, nosotros la música del documental este, en vez de coger de un cierto sitio de un DVD, le hemos pedido a la Asociación Coral Vallés que si podían cantar el Cándolo Susell. Para aplicarse, nos dijeron que sí. El grupo de teatro, como ha dicho Benito, también. La revista Ripollet también ha colaborado mucho. Nos deja abierto su archivo siempre que pidamos permiso al usuario. Claro. O sea, no podemos ir de fiesta, ¿no? Y lo que sí nos gustaría que fuera un reportaje hecho en Ripollet con gente de Ripollet. Y esto sería nuestro mayor éxito.
Us vaig a fer una pregunta que potser no té res a veure amb la vostra activitat diària, i potser no té res a veure tampoc directament amb Ripollet. Però és un tema que d'actualitat, no? Estic pensant en el juez Garzón, que ha estat condemnat per tractar de recuperar la memòria històrica de persones doncs, que van patir la lacra d'una guerra civil. D'acord? Que, com a entitat preocupada per la història i per la recuperació de la història, què hi penseu de tot això?
Jo, personalment, per mi, jo personalment crec que és una injustícia el que estan fent amb ell, és una injustícia personalment, jo no puc respondre pels altres, ni com ara aquí hi ha el president i el secretari i ells poden, però jo personalment crec que és, avui és una injustícia el que aquest home, perquè si tu tens una persona que ha desaparegut, no tens dret a saber-ho. És una injustícia. Mm-hmm. Home, jo crec que s'estan passant aquí. Mm-hmm. Personalment ho dic jo, ara els demés...
Pues ara imagina't que a més de fer aquests 50 anys de la Ribana haguéssim dit, anem a buscar això aquí a Ripollet, la gent que va morir aquí a Ripollet.
Exacte.
Gent que va matar aquí dalt al cementiri. Mm-hmm. Potser els cabones, els que aniríem a la presó seríem nosaltres.
Però això és trist, no?, que una persona que vulgui recuperar... ja no entro a jutjar els detalls de judici de Garzón, no? Ni, perquè pot ser o es pot interpretar de moltes maneres, però sí que és trist que una persona preocupada és com vosaltres, no?, que d'una forma altruista voleu recuperar parts de la història del nostre poble, que com deia el Ramon, avui han sigut les riuades perquè fa 50 anys, però potser demà és un altre tema.
Jo tinc 67 anys, vaig néixer aquí a Ripollet, a 30 metres d'aquí a la ràdio. Mm-hmm. Jo he estat tota la vida ficada amb els esports i la cultura del poble, no? Mm-hmm. I jo havia sentit i parlat amb gent que a Ripollet hi havia una persona que mm-hmm. portava un mosquetó que era molt més gran que ell mm-hmm. i anava per les cases mm-hmm. a robar menjar mm-hmm. per la gent de dretes. Pues imagina, i jo conec a familiars d'aquesta. Mm-hmm. Mm-hmm. Imagina que féssim, que diguéssim, anem a buscar això. Aniríem a la presó nosaltres.
Potser el lema no? seria fem història amb llibertat, no? I que ens podem creure perquè la història es pot interpretar, però com a mínim deixen, que ens deixin treballar la història dels nostres països o del nostre gent.
Arribat, amb el que ha arribat, el que s'ha dit, l'apollo que ha tingut de drets humans, de tot, i que no baixin del burro, és lamentable. Per mi és una injustícia. I dic, a nivell personal, t'ho dic sincerament, em sap molt greu perquè aquest home li tindrien que fotre un monument.
Mm-hmm. El que passa que nosaltres la col·laboració que hem tingut amb aquesta gent de la Ribada, si busquéssim aquest sentit segurament no el tindríem, aquesta col·laboració. Molta gent perquè estaria morta, molta gent que ja ha desaparegut.
Clar.
I els vius tampoc ens ho dirien, ni per una banda ni per l'altra. No crec que volguessin mm-hmm. col·laborar. En canvi aquesta gent ha col·laborat tots, menys una persona que no li agradava les càmeres i només sortirà la veu, els altres surten tots. Mm-hmm. Però vull dir, si això ho féssim amb això, jo crec que potser no tindríem aquest èxit.
Mm-hmm. Que Benito, ¿quién era...? Que estuvimos otro día y no querían decir nada, una familia de...
Ah, no, la hija del Massax.
Ah, sí.
Sí. Jo hablé con la familiar,
on hi ha l'Ajuntament
primero de Ripollet. Me dijo que sí, pero...
El Camp Massax, que ja són els que ens falten entrevistar.
Sí, bueno,
però... I hem d'entrevistar, el que passa que la gent gran, sembla que els pares són morts, i haurien d'entrevistar amb algun dels fills, que no sé si tenien 4 o 5 anys o 6 anys, i potser no se'n recorden,
la una estava casada amb el Morte i l'altra amb aquell Rubio.
Els altres han pogut parlar amb tots, menys els de Can Roqueta, han pogut parlar amb tots els damnificats. Menys, ens falta Can Massax.
Heu consultat algun tipus d'arxiu històric per recollir dades?
Sí. Bueno, d'això s'encarga el senyor Josep Martínez.
Mm-hmm. Aquest sí,
que és un gran
col·laborador.
El tesorero és...
Es el tesorero y dijéramos nuestro dijéramos historiador particular. Uh-huh. Sí, sí. Gracias a él tenemos bastante información, tanto de la hemeroteca de Vanguardia como de libros. Sí, sí, uh-huh. Sí, es una pieza clave. Es una pieza clave. Gracias.
La prova, Castro, només tenia una cosa, una vegada, el Cayetano, perquè quan va sortir, que va sortir president, que no volia. Mm-hmm. No volia ser present. I a més, surto per una condició. He de ser igual que vosaltres. Mm-hmm. Això per un costat. I després, una vegada va dir, bueno, a partir d'ara, esclar, els tres cas visibles érem tots tres que estem aquí. Mm-hmm. Però ell va dir, no, hi ha més gent i volem. I quan vam fer Sant Jordi a la Rambla, vam ficar tot un cartell amb totes les persones mm-hmm. que composa l'entitat. Mm-hmm. Persones que estan... a darrere, però que també hi treballen.
I tant, gent molt important, i perquè...
parlant del treball, doncs ara aprofitem que estem aquí a la ràdio per dir que en el Casal de Cultura, precisament,
sí.
s'està passant uns reportatges mm. efectuats per l'entitat. Mm. El Toni sabrà sí, més sí. o menys què s'està passant ara?
Pues en principio está pasando el torneo del tenis taula del Campeonato de Cataluña, mm-hmm. uno más que tenemos. Mm-hmm. La Unió de Botiguers, las fiestas de los Maños... Mm-hmm. Bueno, hay una serie de películas que tengo que venir yo a cambiarlas, precisamente. Las cambio y continúa. Si no, se va repitiendo constantemente. Pero bueno.
Doncs aprofitem per convidar tothom que vulgui...
Que vulgui, home, sí, està més
veure,
bé, sí.
Perquè quina durada tindrà aquest, més o menys, aquest reportatge sobre les riuades?
Una hora, tindrà una hora.
Una hora de durada. Molta...
Entrevista, imágenes i una hora.
Molt de material.
I que es farà el dia 30 de setembre.
Sí.
Ah, ja teniu data de presentació?
Hem fet...
Si treballeu en contrarrellotge, doncs.
Sí.
Si 30 de setembre, a les 6 de tarda, al Teatre Auditori.
Teatre Auditori, 30 de setembre.
Lo que sí diremos que para el Sant Jordi tenemos pensado montar en el stand que hacemos cada año un pequeño plató para que todo el que quiera hablar, quiera aportar algo sobre la riada, pues irlo recogiendo.
Bueno, ja abans que m'oblidi, abans del 30 de setembre, començaments de temporada propera, us convido a tornar perquè, sí, més que res per recórrer a tota l'audiència a la qual hem animat a estar impacient per veure aquest reportatge, recordar-li que el 30 de setembre doncs la podran gaudir al Teatre Auditori. Ja per acabar, perquè ens estem quedant sense temps, quals són els projectes de futur més imminent que teniu?
Bueno, el primer projecte, el més important, és fer la història de Ripollet. És el... Y luego sobre la marcha queremos hacer algo sobre arte y oficio, de todos aquellos trabajos y oficios que se van perdiendo, por ejemplo como el de boté o cual subolco, y hacer una serie y luego lo que vayan saliendo. Pero faena tenemos mucha.
Señor Benito, señor Ramón, señor José Antonio, señor Cayetano, el senyor Benito,
sí,
vol dir alguna cosa.
Jo, un encís. Jo sí, el que vull és demanar fer una crida al poble de Ripollet, que això que fem amb tot entusiasme em fa la feta que és una cosa que ho fem molta il·lusió, una cosa que creiem que no ha hagut mai, i sí que valdria la pena que aquell dia el teatre estigués de gom a gom, perquè serà una cosa digna de veure, eh? O sigui que és una cosa que nosaltres estem molt orgullosos i ho fem pel poble. És una cosa del poble. I que el que volen és el que realment ens expliquen les mateixes persones que s'hi van trobar. I gràcies.
Jo penso que el document era prou interessant com per omplir el teatre diverses vegades, crec jo. Perquè més que res, la història que ens toca és com un atractiu molt interessant. Bueno, com deia, companys, ha estat un veritable plaer poder compartir amb vosaltres gairebé una hora de ràdio, a l'hora del té, amb la vostra entitat, l'Associació Ripollet Història i Imatge, amb el seu president, amb el secretari, bueno, amb quatre amics, que amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb pocs recursos estan tractant de treure la pols a la història del nostre poble i posar-la en actiu i que tothom la pugui gaudir. Jo us animo a continuar i també us ofereixo l'humil espai de ràdio a l'hora del té per tot allò que creieu que val la pena explicar. Sabeu quin era el tema més escoltat en l'any 62, el número 1? Segurament tu, Ramon, sí que ho saps, però deixarem una mica en suspens per dir que qui era en aquell moment el número 1 de l'any 1962. Ho saps, Ramon?
Home, jo aquell any sonava molt la cançó Perdóname del Duodinámico.
Doncs no era el Duodinámico.
Era sobre aquella època.
Abans d'escoltar aquest tema, em permetreu que saludi el nostre tècnic accidental d'avui, el senyor Toni Miralles. Toni, molt bona tarda. Ha sigut el tècnic perquè el Jordi Puig, que és el tècnic habitual, el tenim malaltó. Està amb grip, aquest jove no s'arropa per la nit, agafa fred i s'encostipa. I avui el Toni Miralles, d'una forma gairebé esplèndida, ens ha portat la part tècnica al programa. Moltes gràcies, Toni. A veure, jo sé que hi ha gent molt malalta de ràdio, que ens escolta en directe permanentment, però també hi ha gent que el dijous a les 5 no li va bé i diu, mira, m'he perdut el programa, cap problema, perquè el diumenge a les 5 el tornem a repetir. És a dir, el programa a l'hora del té es repeteix tots els diumenges també a les 5 de la tarda. Però si el diumenge tampoc et va bé perquè has de dinar a casa de la sogra o et ve una família a casa, tens a ripolletradio.cat la possibilitat d'escoltar el programa quan vulguis. Te'l descarregues, l'escoltes en directe, és a dir, això és una meravella. Per cert, salutacions al nostre oient del Japó, perquè tenim oients al Japó, meravelles de les noves tecnologies, i sempre cada setmana li fem una salutació. Prometo aprendre japonès per donar-li les gràcies en japonès com es mereix. I ara sí que escoltarem el tema que va ser número 1 en l'any 1962, que és un tema de Ray Charles. De Ray Charles, perquè clar, parlem del món. I el Duodinámico potser era més local. Sí. I és un tema que es diu, el meu anglès és patètic, I can't stop loving you, que és el que escoltarem com a comiat d'aquest programa. Senyors, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració i, com us he dit, aquí estarem cada dijous a les 5 de la tarda a l'hora del té.
Gràcies.
Still